I com cada dilluns ens toca començar el programa parlant de salut sexual, avui ens acompanya el psicòleg i expert en aquest àmbit, Enoc Pérez. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui parlarem de la salut sexual i la relació que pot tenir amb l'alimentació i també amb les persones que fan esport. Com ens pot ajudar tot plegat a tenir una salut sexual més bona. Com ho introduïm, això?
Bueno, mente sana incorpore sano, no?
Ja, i tanquem aquí la secció, Enoc.
Vinga, ja està tot
Venga,
fet.
Vinga, doncs fins aquí, no? Mens ara incorporesa, no? Crec que és una frase que s'ha donat molta bola durant tota la història, per dir-ho d'alguna manera, i avui dia també ho podem seguir relacionant ja no només amb la nostra salut en general, la salut de la persona, sinó també en aquest àmbit. Com ens pot afectar els aliments que prenem, per exemple, a l'hora de tenir unes relacions sexuals o una salut sexual amb més plaer o que les gaudim potser una mica més?
Bueno, diguem-ne que potser si parlem d'alimentació introduïm també, doncs, evidentment, la ingesta de líquids, doncs minimitzar el consum d'alcohol, evidentment, perquè tot i que té aquest efecte de desinhibició.
Val, no. Sí, és veritat.
Doncs també interfereix en la resposta sexual. Pot dificultar, bueno, no només l'erecció, sinó l'arribada a l'orgasme.
És tot negatiu, llavors.
Bueno, té bastants contres, sí.
És igual que el dia que parlàvem del chemsex, el tema d'utilitzar drogues o pastilles per fer front a una relació sexual, l'alcohol també veiem que seria part negativa. Cosa que també crec que és important recalcar-ho, de que moltes vegades es pensa que amb l'alcohol, el fet de ser inhibidor, també t'ajuda a relaxar, en certa manera, no? És un pensament que la societat en general de dir, no, és que la primera cita o la primera vegada que he de tenir relacions sexuals amb algú que potser acabo de conèixer, millor anar amb un alcohol o altre, que serà molt més fàcil per mi, per perdre la vergonya, per no?
Clar, la base en aquest cas seria el pensament de que l'ansietat que pateix la persona doncs es fa com un tractament a través de l'alcohol. Com és un depressor del sistema nerviós, doncs introdueix alcohol, més o menys quantitat, i doncs la percepció d'ansietat, sobretot física, doncs es redueix. Tot i que l'ansietat més purament psicològica no redueix per l'alcohol, perquè la persona pot continuar doncs sentint doncs tot un conjunt d'idees que li generin un bloqueig. Aleshores, clar, és una relació perillosa, perquè si per mantindre relacions sexuals ha de consumir alcohol, primer no està abordant quina és la base del problema. Sí, potser el fet no estaria en reduir l'ansietat a base d'alcohol, sinó quin és el problema, la idea o la base que li genera aquesta ansietat per poder-la abordar, en lloc de reduir-la a través de l'alcohol. Després, en reduir-la a través de l'alcohol, es dificulta la resposta fisiològica per les relacions sexuals. És a dir, és una balança complicada. I a llarg termini, doncs, evidentment, segurament es genera un problema bastant més greu que no pas el de tindre dificultats en les relacions sexuals.
Això us hi heu trobat a consulta de gent que hagi començat doncs, amb aquestes petites quantitats d'alcohol per fer front a situacions que potser la pressió, com hem parlat altres vegades, era gran? Dius que sí.
Sí.
I això com es tracta? Perquè si ho enganxes, parlant-ho així de manera molt planera, si ho enganxem aviat, entenc que és molt més fàcil, perquè en el moment que portes més temps i ja tens una certa addicció al fet de relacionar les relacions sexuals o relacions inclús, ja no cal que siguin sexuals, relacions afectives, al moment de trobar-te amb una persona a la qual t'agrada, que tu vagis relacionant aquesta ingesta d'alcohol amb aquestes situacions, si ho enganxem una mica més tard, l'addicció pot ser més gran i aquí ja el tractament seria completament diferent, no?
Clar. I no només seria ansietat davant de la relació sexual, podria ser una ansietat davant de la interacció amb altres persones.
Relacions socials, no?
Exacte. Aleshores, doncs, et pots trobar, curiosament, bastanta gent jove que presenta doncs, aquesta inseguretat que li genera una ansietat de base davant de la interacció amb els iguals, per així dir-ho, i l'autotractament que ha trobat, ràpid i accessible, doncs és el consum d'alcohol.
De fet, en la societat, i això ho hem parlat altres vegades, aquesta pressió que posa la societat a sobre de les persones perquè facin el que es dona per bo, com és el tema que comentàvem, no? Quedem amb els amics i el primer que fem és una cervesa o és un, no ho sé, no farem un Aquarius. La societat ho pensa així, no? De, lo lògic és que puguis fer un beure en el sentit de que hi hagi algo d'alcohol. Els grups que van a fer vinets, o els de les cerveses, o el que sigui. Llavors, jo suposo que també el fet de que estigui tan interioritzat amb la societat, de que tu, quan et trobis amb uns amics, amigues, amb qui sigui, hagis de fer sí o sí una cervesa, un vinet o un carajillo, aquest és el problema, no?
El tema està en que, a part de que està molt acceptat socialment aquest consum d'alcohol en situacions socials, aquí ja parlem de l'aspecte més a nivell individual, és a dir, quina percepció té la persona de, o quina confiança o seguretat presenta doncs, a l'hora de relacionar-se amb els altres. Hi ha persones que doncs, no precisarien, evidentment, de reduir cap ansietat perquè no en tenen, no en presenten. És més, poden tindre o presentar ansietat si no interactuen. Sí. Aquí sí que potser els genera ansietat. I després doncs, tindríem aquest altre grup, no menys important, de persones que davant d'una interacció o on es veuen exposats una mica a la mirada dels altres, doncs l'ansietat que els suposa això doncs, la procuren reduir doncs, a base d'ingesta d'alcohol. I afegiria un altre grup, que seria aquelles persones que els genera l'ansietat, és a dir, el haver consumit l'alcohol.
Com ho expliquem, això? És a dir, al després dius, ai, no ho hauria d'haver fet, no?
Sí, però no tant el consum d'alcohol, sinó les accions que ha dut a terme mentre havia consumit.
Val.
Què vaig dir, què vaig fer... Sí,
no, potser moltes vegades no ho recorden, tampoc.
No parlem de l'amnèsia, no, estem parlant de recordar-ho.
Ah, val.
Precisament.
Val.
Sí? Perquè si
que
no ho recordes...
Encara és més dur, no?
Si no ho recorda, hi ha aquesta incertesa. Però estem parlant de... Ostres, que vaig estar parlant no sé qui i li vaig dir no sé quantos i potser, doncs...
Hauria d'haver callat, no?
Sí, hauria d'haver callat perquè doncs, és una persona doncs, precisament que li genera aquesta ansietat a l'interactuar o a l'expressar sentiments o pensaments que no ho faria sense aquest consum d'alcohol en haver-ne doncs, consumit segurament una quantitat
important,
doncs la desinhibició que l'ha portat doncs, es transforma, no?
Que li rellisca tot.
Doctor Jekyll i Mr. Hyde, no? I fa aquesta resposta més desinhibida, la qual la persona mateix ja jutja com inadequada.
De fet, torno una mica enrere perquè deies que moltes vegades aquestes idees preconcebudes sobre les relacions sexuals amb l'alcohol tenim aquest efecte de desinhibició, però no sé si pot arribar en casos a que aquestes idees encara fem augmentar la importància que tenen per nosaltres justament per haver consumit alcohol. Perquè no sempre ens senta igual l'alcohol. Potser un dia doncs, et desinhibeixes i comences a xerrar amb tothom, però d'altres potser et dona per canvi de xip i prefereixo anar-me'n sol o sola.
Clar, estem parlant de que com no és una fórmula exacta, en el sentit de quin efecte tindrà la mateixa quantitat d'alcohol, perquè depèn de molts factors, doncs si la persona doncs, ha consumit alguna cosa sòlida abans, si l'estómac estava buit...
El fet coixí de tota la vida, no?
La velocitat amb la que ha consumit l'alcohol, sí? Clar, la resposta, o si la persona presenta fatiga, d'acord? La resposta que pot efectuar-li l'alcohol pot variar, sí? No és una dosi exacta. Sí que podem assegurar que menys grams d'alcohol en sang, un efecte més baix, però i més grams d'alcohol en sang, un efecte molt més gran, però quin és el baròmetre, quin és el nivellador que indica quin és el grau d'afectació No estem parlant ja de la mesura exacta d'alcohol en sang, sinó quin és el grau d'afectació. I podria ser que amb la mateixa quantitat el grau d'afectació en una situació donada fos molt més alta. Uh-huh. I, per tant, la resposta natural de la persona estigués molt més compromesa.
Correcte. De fet, aquí també ens podem agafar al tema de que hi ha persones que una menor quantitat d'alcohol els afecta molt més que a un altre que es pot, no? 15 cerveses i no li passa res. Que sempre passa alguna cosa,
que no li passa res, que no, però... és una interpretació capciosa.
Correcte.
Sí, segurament si, si fent una miqueta un similar al fetge pogués parlar, et diria que sí que li passa alguna cosa.
Potser hi ha prou, no?
Sí. Una altra cosa és la percepció que té la persona de si està afectada o no, que també està filtrada per l'efecte que hi ha de l'alcohol sobre el cervell. Uh-huh. No, o sigui, no? La persona que diu, no vaig tan malament, i externament... És...
Potser vas de costat a costat de carrer.
Exacte, sí.
Això passa molt també amb generacions joves, no? De fet, o també t'hi trobes amb gent adulta, fet, que et diu, no, que estic bé i també van de lau a lau.
Hi ha de tot. Però sí, amb els joves, diguem-ne que és massa sovint.
Aquí és on volia anar, justament per això, perquè és massa sovint.
Massa sovint, primer per el fet de naturalitzar certes accions, allò de tothom ho fa.
Mm-hmm. De sí? Tothom es tira d'un pont, tothom et tires. Això m'ho deien a casa, eh? Mm-hmm. Mama?
Sí, i en aquest cas, no sé si el pont, mira, si hi ha aigua sota, potser encara.
Encara, serà sí. Divertit, no? Sí. Però si no hi ha res...
Exacte.
O si és la via del tren, malament.
Sí, o no portes una corda, no?, per fer el puenting. Doncs és això, no?, la percepció de que tothom ho fa i no passa res. O de que si la persona no ho fa, queda fora. Aquella recerca de l'acceptació grupal.
Això ho parlàvem el dia del consentiment, si te'n recordes.
Mm-hmm.
Que aquesta pressió social ens fa fer coses, moltes vegades, que nosaltres mateixos no faríem.
Aquesta dualitat entre remarcar la individualitat a dins del grup a l'hora de recercar constantment l'acceptació del grup, és a dir, la inclusió.
Moltes vegades, no?, que hauríem de tenir en compte que si per entrar en un grup hem de fer coses que no volem, potser millor no ser-hi, no?
La capacitat crítica, també parlàvem l'altre dia, no?
Uh-huh.
És a dir, hi ha unes accions, unes normes, però la pregunta és, però què en penses tu? I sobretot, amb quina finalitat? És a dir, la finalitat justificarà les accions?
Segurament no. No?
Segurament, en molts casos no.
Ara tornem amb el tema dels líquids, perquè ens deies, el tema de l'alcohol moltes vegades doncs, és contraproduent, per una banda ens fa treure'ns aquesta pressió, o ens dona la sensació de que ens traiem aquesta pressió que tenim per a les relacions sexuals, i per altra, la desinhibició, que no podem arribar tan fàcilment al nostre objectiu, en general, dins una relació sexual. Els 2 litres d'aigua al dia van molt bé per la salut de les persones, també per la salut sexual, ho hem de tenir en compte?
Suposo que aquesta qüestió la respondria molt millor una nutricionista o algú doncs, amb formació tècnica en nutrició. Tot allò que va bé per la salut en general, evidentment li va bé a la salut sexual.
Mm-hmm.
Sí. Hi ha un tema que sí que m'agradaria comentar amb tu, que és els mites al voltant dels aliments afrodisíacs.
Mm-hmm. Vam fer una secció sobre els afrodisíacs, eh?
Uh-huh.
Que va ser superinteressant, de fet.
I la qüestió és, els estudis no demostren o no han pogut reflexar conclusions...
científiques, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Significatives al voltant dels tipus d'aliments en relació a la sexualitat o a aquest suposat efecte afrodisíac.
Uh-huh.
Però després està la percepció que té la persona en relació a la ingesta.
Això és el que passa, i de fet ho parlàvem en la secció que parlàvem dels afrodisíacs, que és com el tema dels medicaments. Jo em trobo malament, em fa mal al cap, em prenc un ibuprofeno i ja se me passa. Però potser no és l'ibuprofeno, és perquè jo sé que m'he pres un ibuprofeno.
Uh-huh.
O un paracetamol, no?
La predisposició de la persona a generar l'efecte. Si una persona considera doncs, que les maduixes tenen un... diguem-ne...
Un toc eròtic.
Exacte.
No?
Sí, o sensual. Doncs la relació que té en la seva ment aquesta persona en relació a la maduixa doncs serà aquesta. Però no perquè la maduixa en si, que és una fruita
és
boníssima,
boníssima
i té una quantitat de beneficis importantíssims per la salut, però no per això un efecte afrodisíac.
No de moment, perquè deies, no s'ha pogut fer una demostració científica concloent de que això passi o no passi.
El que vull dir és que, per molt que t'agradin les maduixes...
Les pots menjar igual, sense tenir l'objectiu final, no?
Si tu decideixes berenar un bol gegant de maduixes, segurament quan arribi la teva parella no et trobarà incandescent i li diràs és que he berenat maduixes, carinyo, i...
Segurament estàs tip o tipa, tampoc tindràs ganes de res.
O tindràs... moltes urgències per anar al lavabo.
Ah, perquè sí. Són molt líquides també les maduixes. Sí, i aquí s'ha
porta
de
molta aigua, no? En tot cas.
Els dos litres d'aigua que hem de fer cada dia el podem fer amb maduixes també.
Exacte.
No? El Thierry diu que sí amb el cap. Ell no. No? No? No t'animes a menjar maduixes, Thierry? No, que t'atipen, eh? Si és que atipen les maduixes. Per tant, hem de menjar 10 o 15. No?
Però no tindrem aquesta resposta d'excitació per al bol de maduixes.
Correcte. A més, n'hi ha d'altres, d'aliments que s'han relacionat molt amb el tema de la sexualitat. Uh-huh. El que sí, no sé si hi ha... Parlem molt d'aliments, o sigui, de menjar, però de líquid no sé si n'hi ha alguns que s'hagin relacionat també amb aquest àmbit sexual. Que no siguin begudes alcohòliques.
Que no siguin begudes alcohòliques. Potser parlaríem de les begudes excitants. Que n'hi ha
uns quants?
Una gamma bastant àmplia. Però estem parlant d'un excitant.
Clar, no seria no... líquid com a tal. O sigui, un suc de taronja... Jo anava per aquí, eh? Ah. Que no sigui com un suc de taronja que dius... No, un suc de tal
no,
o de papaya...
Ara, clar, ara estava pensant més aviat en les marques comercials de
begudes energètiques.
De begudes energètiques, no? Perquè... Si et fixes amb els anuncis comercials d'algunes d'aquestes marques i pots trobar més d'un missatge subliminal o inclús directe relacionat amb la resposta sexual.
Ah, sí? Ara m'hi fixaré amb més ganes. Perquè de moment, ara mateix que m'ho estàs dient no me'n ve cap al cap.
Sí, s'acostuma a vincular una mica.
Perquè no el de les ales, no.
Sí. Sí?
Sí.
Sí.
Buscaré no, tots els anuncis
no tots, de Red Bull. No tots, però hi ha símils. Sí? Fixat en els paràmetres, en el context en el que es dona l'anunci, que és al final és un dibuixet.
Sí.
No?
Que... Raro, raro. Molt raro,
sí.
El dibuix, però...
Però sempre acaba igual, no? Que és el famós...
Red Bull té d'ales. Ho podem dir, no passa
res. I s'eleva i...
Sí, i va més ràpid o...
Exacte. No? Aleshores, aquests són com missatges que estan vinculats d'una manera directa o més aviat indirecta a una resposta sexual.
Ui, però això t'has d'anar... O sigui, això ho has de pensar molt, eh? Jo no hi havia caigut mai amb querer amb aquest
clar, de fet,
objectiu final.
De fet, que no hi caiguis ja és un objectiu del publicitari.
Clar, perquè són missatges subliminals.
Perquè entren per la porta de darrere a la teva consciència, sí? I aleshores et deixa aquella impronta positiva, sí? Que és del que es tracta, de que aquell producte té alguna qüestió que és positiva. Ja sigui vincular-lo, per exemple, a l'èxit, ara que l'hem agafat amb el tema del Red Bull, no? Doncs, si penses en Red Bull, a part de la beguda energètica, què et vindrà? Esports
de motor, sobretot.
Esports de motor, èxit, competitivitat, no? Inclús han patrocinat doncs, algun tipus d'aventura extrema,
el
famós salt
sí.
De no sé quants milers metres d'alçada, sí?
Sí.
És vincular... Al final, una beguda a l'èxit.
Que això, en certa manera, està relativament bé, entre cometes, tenint en compte les parts bones i dolentes d'aquestes begudes, eh? Jo aquí no m'hi poso, perquè a part no m'agraden. Però sí que és cert que la feina aquí de màrqueting de l'empresa i de publicitat ha sigut brutal.
Bueno, això ja és una cosa que fa molts anys, moltíssims anys que es fa així. Ara l'hem agafat amb la beguda energètica, però si parlem de vincular-ho a l'èxit...
O colònies.
Els perfums, per exemple, hi ha perfums masculins que els vinculen amb l'èxit. Invictus.
Correcte.
Que surt. Gent forta, portant trofeus a les mans,
gent
a
normativa,
sobre...
diguem-ho així, no?
Sí. No? Molt musculada, samarreta, que tenen aparença, doncs, això, no? De competidors, i de fet surt un trofeu.
Correcte. No? De fet, la colònia en si és un trofeu.
L'ampolla és un trofeu, no? I potser perfums femenins els veiem més vinculats al glamour, sí? A l'atractiu i a la bellesa.
Correcte.
Aquests vincles... Què és? Agafar un producte, el quin sigui, fixa't que pot ser des d'una beguda energètica o un perfum. Un producte i relacionar-lo amb èxit, poder, fama...
amb el que vulguis.
Desig... No, amb el que vulguis no.
No?
Amb aquelles coses que la gent desitja.
Aquelles que siguin més atractives, perquè si no, no t'ho comprarà ningú. No?
Exacte. Tu dius, aquest perfum fa una olor fantàstica, perquè és evident que des de la pantalla no pots olorar el perfum.
Correcte.
No?
Has d'anar a la perfumeria.
Has de generar una sensació.
Faré una crida, Enoc. Ara continues amb el tema de la sensació, que ens queda un minut i mig, però faré una crida a totes aquestes botigues on teniu perfums, poseu uns granulets de cafè, perquè si no la gent surt d'allà marejada. Perquè tantes colònies que consumem, al final surts d'allà marejat. I ja està, era un parèntesis, una crida per les persones que tinguin perfumeries.
Doncs al final és això, com no pots vincular, és a dir, no, evidentment per la pantalla no pots olorar el perfum, almenys que no vagis a la botiga, no? Doncs has de vincular la imatge del perfum i la marca a una sensació. I aquesta sensació ha de cridar...
L'atenció del públic.
I si ho fa a nivell subconscient, millor. Perquè el missatge penetra més. I si és a nivell conscient, per què el missatge penetra menys? Perquè passa per els filtres.
Clar.
De l'anàlisi.
Quan
tu analitzes,
dolent,
sí? Ja li pots otorgar a través del teu criteri, però quan entra a través de la part que no filtra el conscient, pot entrar fins a dins de tot.
Clar que sí. És fort que haguem proposat el tema d'avui com a salut sexual i la seva relació amb l'alimentació i l'esport i només hem parlat d'alcohol i de perfums i de begudes energètiques, Enoc. Si és que em portes per on vols, això no pot ser. Nosaltres què vam deixar aquí? Enoc, a veure, fem un tancament amb el que hem comentat avui, que justament és de ser potser una mica conscients amb tot el que ens trobem, amb tota aquesta publicitat, lligant-ho amb això últim que dèiem.
Si sabem el per què de les coses que ens agraden o d'allò que desitgem, si entenem el per què dels nostres desitjos, és molt més senzill que els nostres desitjos estiguin alineats amb la nostra forma de pensar. Si no, serem esclaus de desitjos que potser no són o no entren en consonància amb els nostres valors i idees.
Doncs ho deixem així.
Vinga.
Enoc, d'aquí 15 dies et tornem a tenir amb nosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.